l'alcohol també afecta a les qui no beuen. Els homes beuen el doble d'alcohol que les dones, segons dades del Ministeri de Sanitat, però els grups de suport per a familiars i amics de persones alcohòliques estan plens de dones. Són les parelles, les mares o les filles d'algú que és alcohòlic. El consum de l'altre els acaba afectant a la seva vida de moltes maneres. Estan pendents, pateixen, a vegades viuen atemorides, estan en alerta, no descansen. Avui parlem amb dones que han viscut aquesta situació i, en part, encara la viuen.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
All the ladies of the canyon wearing black to their house parties. Crosby, Stills and Nash's play. One is flowing.
Passen 7 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, les dones i els dies, i tornem avui amb la Conxa Vecino, també aquí els comandaments, que ens fa molta il·lusió. Ens agrada quan som tot pubilles de cuixa forta en aquest programa. Sentim a l'Anna del Rei, que de fet de jove va tenir problemes d'alcoholisme, i de fet aquesta cançó li dedica al seu bartender, al seu cambrer. És d'aquella època en la que bevia, però encara el record amarg de tot el que havia viscut està molt present i l'explica en aquesta cançó amb aquesta mena de nostàlgia trencadora tan americana que gasta aquesta dona. Però no us espanteu, que en aquest programa no tots seran foscors i penes. També parlarem de la força d'aquestes dones, que és molta, i per això són aquí. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies. Hold me all night, bartender, our love's alive. I ja les tenim aquí, són l'Àngels i l'Helena. Com esteu? Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Bon vespre.
Gràcies per venir, eh?
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per venir, per parlar i per explicar-nos tot això, perquè és un acte de generositat molt gran, aquest, perquè no tothom està disposat a parlar d'això. És així, oi?
Sí.
De fet, és una malaltia, l'alcoholisme, que està molt estigmatitzada, però, curiosament, l'alcohol està molt permès. O sigui, que esteu en una mena de laberint, o diguem-li com vulguem, o de lloc sense sentit, no? Com és que una cosa que està tan acceptada fa sentir tanta vergonya? Què passa aquí? Expliqueu el que vulgueu.
A veure, jo volia dir una prèvia.
Sí.
Tinc aquí una estadística i deies que afecta molt més les persones que venen als grups de familiars d'alcohòlics. El 89% són dones i l'11% són homes.
Sí, sí, això en parlarem.
És una estadística feta aquí.
Clar, perquè hem d'explicar que les dues dones que m'acompanyen aquesta nit, l'Àngels i l'Helena, es coneixen perquè van a unes reunions que es diuen al NON, que tenen a veure amb alcohòlics anònims, però són sobretot per familiars de persones alcohòliques. És molt important fer aquesta diferenciació. Elles no beuen, elles no tenen cap problema amb l'alcohol, però d'alguna manera tangencialment el tenen a la seva vida. Ara, clar, us hem convidat, les dones i els dies, les enquestes sobre que les dones això ho pateixen més, ho tenim claríssim, perquè bàsicament són les que esteu fent les cures i esteu sempre cuidant els altres.
Sí, sí, sí. Bueno, jo penso que sí, que l'alcoholisme està molt, molt permès, està molt a tot arreu, però quan et trobes en una situació que es desborda i que està fora de mare, i ja veus que no és una cosa que és normal i t'altera la vida, no?
T'altera la vida, i també perquè amb aquesta persona que té aquest problema d'alcoholisme vosaltres hi teniu una relació molt profunda, que és la vostra parella o el vostre fill, etc.
Sí.
De fet, jo ara explicaré que l'Helena, que sentia mare, té un fill de 26 anys,
sí.
Als 14 i 15 anys va començar a beure alcohol,
sí.
A fumar porros, ha passat per diverses fases, perquè a vegades l'alcohol és la porta,
sí.
Per a altres addiccions, i després de tocar fons, doncs ara ja fa temps que t'ha dit que vol rehabilitar-se,
sí.
I està en el camí de fer-ho. I l'Àngels, que ens portava les estadístiques, l'Àngels va estar casada amb un home alcohòlic, van tenir dos fills,
Perdó, vaig estar casada.
Sí, vas estar casada, sí, sí.
Mm-hmm.
He dit va estar, sí,
ai,
sí.
Ai, entès, està.
Diu que mai va patir maltractaments físics, però sí verbals. Aquesta és la història de les dues. Expliqueu-me com vosaltres, com us ha afectat a la família, sobretot, cadascuna en el vostre cas, l'alcoholisme. L'alcoholisme de les vostres parelles o dels vostres fills.
Bueno, a mi m'ha afectat a nivell de que al principi, clar, quan et dones compte de que el teu fill està perdut, el vols com salvar, no? I comença un infern. Perquè no vius. Estàs tot el dia patint, pensant que es morirà, que no se'n sortirà, que... I tot el dia, durant tot el temps, estàs pensant en ell. I clar, això arriba a desgastar moltíssim, perquè no dormir, patir, no pots salvar. Vull dir, fins que no entens que no pots salvar, que la persona ha de ser ella, per molt que l'ajudis, per molt que hem anat a psicòlegs, psiquiatres, durant molts anys, fins que ell no ha dit, em toco fons, tu no pots fer res. Llavors, la culpabilitat... Et sents, també passes per fases de culpabilitat, de que, ostres, igual no ho he fet prou bé. I em vaig quedar vídua molt jove, amb 30 anys, i ell tenia un any i mig, el seu germà 3. Bueno, llavors passes per moments que o dones la culpa de que si hagués fet això, si hagués fet allò, si hagués posat més límits, perquè, clar, també era un patró com molt de col·legueo, perquè ens vam quedar els tres sols i... Jo no he sigut tampoc... A casa meva van ser molt estrictes i jo vaig ser una mica vive y deja vivir, no? Llavors també et culpes i dius, és que igual no he posat els límits que calia perquè no hi havia el seu pare, bueno... Fins que al final, quan realment arriba un moment que ja no pots més, jo vaig buscar l'Anon. Vaig buscar-ho, vaig buscar el Google...
Aquesta associació...
Vaig buscar algú que m'ajudés, algú que me'n pogués entendre. I ho vaig trobar i m'ha ajudat a recuperar la serenitat, perquè ara potser ja és a toro pasado, una mica, no? Perquè ell està bé, amb el nivell d'alcohol i drogues i tot. Però jo llavors et quedes fet una
coca.
Sí, és com que t'has de recuperar, no? I estàs tocat, i bueno, de tant temps estar totes hores pensant, doncs no vius, però... Però sempre tens allò, no? Veus una cosa en un lloc que et recorda ell. Tot el dia penses en el teu fill.
I sobretot perquè... si li passarà alguna cosa.
Home, clar.
És molt aquest sentiment de mare.
Sí.
Et reconeixes amb el que explica l'Helena, Àngels? O en el teu cas, el ser la parella en aquell moment, són sentiments diferents?
Clar, jo conec... Jo tinc un amic que diu que quan es tracta de la parella hi ha també un sentiment important de desolació, en el sentit de que no hi ha ningú que es casi amb una persona per dir i sí, i a partir d'ara tot serà un problema, no? Perquè m'adonaré que la seva manera de veure no va... Llavors... hi ha una de les coses que ens caracteritza molt a la gent de l'Anon és que provem de controlar,
també de dissimular, diries?
En el meu cas era de que per mi era molt important que tot i amb això fóssim una família, que no sé, que hi hagués la màxima normalitat possible, no tant en el sentit de dissimular, sinó en el sentit de, home, tenim aquests fills, doncs que sàpiguen també què és anar de vacances, que sàpiguen que no sigui tot, bueno, no se sap ara què passarà, ara ens hem enfadat, ara, no? Mm-hmm. Perquè...
Intentaves, podríem dir, apaciguar també aquestes situacions que no sabies per on sortiria.
Sí, i provava de... També hi havia... Per això a mi a l'Anon m'ha anat molt bé la tendència nostra de l'altra part del que no és alcohòlic és a controlar, a provar de que vagi a treballar, a provar de que, a veure què passa amb el sou, a provar de que, bueno, està a l'atur, però doncs que estigui poc a l'atur, a veure si pot trobar una feina fent X o fent J, o si...
I a més, clar, vosaltres teniu dues criatures i també pendent de què passa quan es queda sol ell amb les criatures, me la sabrà cuidar, no me la sabrà cuidar, això també devia ser una càrrega.
Clar, perquè a més doncs, hi va haver una situació en què jo treballava de dia i treballava de nit. I en algun moment ell s'havia de cuidar les criatures. I
clar, deia, ho vivies fatal, això.
Bueno, jo no tenia clar això de que ell deia, no, jo controlo. I jo pensava, ai, no sé. Bueno, jo li deia, tu controles? Doncs controla. Controla i fins que jo no arribi, No beguis. No, les birres les deixes per després. I en teoria sí que era així, però va arribar un moment que va ser, d'alguna manera, un feliç moment, perquè va ser el catalitzador que el va portar a Alcohòlics Anònims.
Què vols dir? Amb les criatures? O...
Va haver un moment en què va estar clar, un dia jo vaig, per circumstàncies alienes, a l'empresa, jo vaig arribar abans d'hora de la que...
De la feina.
Del que ell havia calculat. I vaig trobar allà tot el... tot pel mig, i no podia dir que no havia estat bevent, perquè estaven... els nens no bevien llaunes, o sigui, ja està... I bueno, i aquell dia no, la teoria aquesta de no, jo controlo, allò aquell dia ja no va poder ser.
Va caure pel seu propi pes.
I va ser la manera de que es donés compte de que ell sol no podia, i va començar a anar a Alcohòlics Anònims, i això va fer una altra dinàmica dintre de la família.
Parlant amb dones, amb parelles, amb mares, amb senyores, que han acompanyat els seus familiars que han tingut algun problema d'alcoholisme en algun moment de la seva vida. I com es reuneixen, en el cas de l'Àngels, es reuneix des de fa 30 anys amb aquestes reunions del NON, que són, i em dèieu que la majoria sou dones les que us reuniu. És així, oi? Us reuniu un cop a la setmana?
Sí.
Sí, sí.
Sí.
Us reuniu un cop a la setmana.
Sí, sí, sí.
A veure, hi ha reunions cada dia, eh?
Sí. Bueno, jo hi vaig un cop a la setmana.
La tendència és anar un cop a la setmana, però en moments en què les coses van molt malament i que un no s'hi veu...
Doncs hi va les vegades que convingui.
Exacte.
Sí.
93-201-7474, si ens esteu sentint, heu passat per situacions com aquesta. Si teniu alguna parella, algun fill, algun germà, alguna persona de la vostra família amb problemes d'alcoholisme, no sabeu on anar, ens voleu explicar la vostra història, podeu fer-ho al 93-201-7474. Elles es reuneixen cadascuna a la seva localitat, una a Barcelona, l'altra a Sabadell, en aquesta associació que es diu Al Anon, aquestes trobades es diuen així, i és fàcil, és accessible, podeu trobar-ho al Google, i si no ens trucau aquí us passarem el telèfon també, que això és servei públic, és ràdio pública. Esteu parlant de sentiments de culpa, de molta càrrega, de sentir-vos també, m'ha semblat sentir, com responsables de la família. Era com les que havíeu de treure la família d'allà.
Bueno, salvadores.
Salvadores, eh?
I també el controlar, això que diu l'Àngels és veritat, quan estàs ficada en el merder, vols controlar-ho perquè no se t'escapi res, i això crea un mal viure, no? Llavors, quan deixes anar és quan veus que ell toca a fons, i jo he deixat anar quan el meu cos no podia més, sincerament, vull dir, quan havia de... Llavors vaig buscar aquí i vaig recuperar la serenitat, perquè...
I també suposo que és molt important sentir altres dones que estan passant el mateix que vosaltres,
sí,
oi?
Sí, perquè és una mica... A veure, no és mal de mucho consuelo de tontos, però és una mica que cada un explica i llavors ningú interfereix, tothom escolta, hi ha un temps, doncs, un rellotge de sorra per cada un, a vegades ens el passem una mica per alt, però no és un debat. Llavors tothom pot dir el que vulgui i enriqueix, perquè a més veus que a algú li ha passat el mateix... I llavors, quan acabem, sí que a vegades comentem entre nosaltres, perquè vincules, d'anar-hi anant, doncs agafes un vincle amb aquestes noies, no? I a mi m'agrada molt. I, a més, es fa en una parròquia, independentment de si ets creient o no, però és una mica com, no una catequesis, però és anar, és espiritual, és sense ànim de lucre, tot és a base de la voluntat, eh? Però és molt agradable i et dona molta pau.
Home, tu fa un any que hi vas, però em sembla que tu, Àngels, fa com 30 anys. Vull dir, alguna cosa hi has trobat aquí.
A veure, ens reunim en esglésies o no, o en centres cívics, o no forçosament han de ser esglésies. És cert que les esglésies, és molt estrany, en algun abans hi hem trobat, però és molt estrany que el capellà posi una quota i llavors és molt més fàcil doncs pactar un dia de reunions. I, per un general, les esglésies solen tenir sales on hi ha usos diversos i que nosaltres ens poden anar bé, aquestes sales.
A mi m'han dit que hi ha tres punts molt importants, que és perquè, clar, ens podem preguntar per què creieu que necessiteu ajuda, no? Perquè si, per exemple, en els vostres casos, tant la teva exparella com en el cas del teu fill, ja no hi teniu tanta relació i, a més, sobretot sembla que ja se n'han sortit, algú pot pensar, i vosaltres per què encara aneu aquí, no? Què és el que us fa encara anar a aquestes reunions al non?
Bueno, perquè l'autoestima et queda danyada, et quedes com buida, et queda com un buit, i ara què faré? Amb què ocuparé el meu cap? Si estava tot el dia pensant en ell a tota hora, i et queda com una tristesa i una pena de... Ara què faig jo amb el temps? Una mica a mi em va passar això. I a mi allà em va anar molt bé per tornar-me a posar puesto, anar recuperant la serenitat. A més, llegim llibres de l'Anon, que són lectures molt agradables de l'associació, que no és cap secta ni res, vull dir,
és trobar companyia amb el que heu viscut.
A lo millor agafem un punt, doncs, avui parlem de l'examen de consciència, doncs tothom m'explica una mica cosa i es desenvolupa. I és una estona és sanador. Jo penso que és molt sanador.
A veure,
Àngels,
en el meu cas, no? Hi ha un projecte de vida que en algun moment jo vaig pensar que crearia una família, tal. Bé, tot això, de fet, no ha estat, no? Què aprenc a l'Anon? A l'Anon aprenc, que per cert es diu Al-Anon,
sí.
No...
Sí, però ho diem ràpid i és Al-Anon. Sí.
Val, així. Doncs el que ens queda clar és que tenim tota una vida. O sigui, en algun moment ens vam oblidar de viure, perquè estàvem tan pendents de com aniria, de què passaria, de si arribarien els diners a final de mes, de què passaria amb les criatures, de com aniria què. Tot eren incògnites, no? I això ens passa a molts quan arribem als grups, que és que ja no ens en recordem del que ens agrada. No, hobbies, amb quin hobby tinc, no sé. O sigui, només estàs pendent de el següent pas. Ja no pots estar per res més, no? Vol dir, el següent pas ja és l'únic objectiu possible. Perquè...
Clar, perquè ara estem parlant del final, no? Podríem dir. Però al principi, quan veieu que aquella persona, fins i tot al principi, jo crec que, com dèiem, l'alcohol està tan normalitzat que costa de veure-ho. I, de fet, em sembla, Àngels, sí, que tu explicaves abans d'entrar, que com aquell que diu, a tu t'ho va explicar una persona, que era amic vostre, i va dir, tu, el que li passa al teu marit és que és alcohòlic, no?
Sí, sí.
I de sobte et va caure una mica la vena dels ulls.
Sí, sí, jo no li havia posat diagnòstic.
Clar.
Jo no li havia posat diagnòstic, perquè... Bueno, i a més, de casa meva això no venia. I a més, això també passa, i per això és important estar en aquesta emissora i en aquest programa, perquè pot ser que ens escolti alguna dona que no ho ha racionalitzat. És que si no ho racionalitzes, no saps què t'està passant. I si no saps què t'està passant, doncs tampoc no hi pots posar remei.
Hi ha una manera de quantificar-ho? Per això que dèiem ara. Si la teva parella arriba a casa i es veu tres llaunes de cervesa, a partir d'aquí hem de començar a preguntar-nos coses. Hi ha una manera de quantificar-ho? És molt difícil, això. Quan, vosaltres en quins detalls ho vau notar, no?
Bueno.
Allò, per exemple, de surts fora i has de passar per un bar perquè si no m'agafa mala llet, com va això? Per...
Bueno.
Sí. Digues, digues.
Jo ho vaig notar perquè sortia cada dia i arribava cada dia malament. I estava
clar, el teu fill
sempre...
era jove, eh?
Sí, clar.
Com va començar?
Perquè jo penso que ja fa ben bé 6 anys que potser hauria de... El que passa que, bueno, ell tampoc era major d'edat, tampoc podies obligar-lo. Llavors ja anàvem a llocs, i ell deia que es prenia la medicació del psiquiatre, que, però no ho feia. Vull dir, ell deia el que volíem sentir, fins que ell no ha dit vull, però sí que és cert que et dones compte perquè, bueno, jo, a més, acabava d'estar amb el meu marit, que ens vam casar fa 2 anys, i era al principi, i el primer any va estar amb nosaltres, després va marxar perquè bueno, va marxar amb la noia, i... però el primer any venia cada dia malament i passava tota la nit plorant i havia d'anar a treballar, al final em vaig medicar. Vaig anar al metge, em vaig medicar durant un temps per un antidepressiu perquè és que no podia dormir. I allà veus que... Perquè a veure, no és el mateix veure que surt de festa un dia, però quan veus que és una cosa molt habitual... I que llavors això que dius, veus que se n'ha anat a algun lloc i ve, o ve amb una cervesa del carrer, es nota, ho acabes notant. Però costa, eh? Per, no és immediat.
No és tan fàcil, no?
No.
I a vegades és més lent del que voldríem, en el teu cas.
A mi em va caure la vena dels ulls quan, d'alguna manera, no vaig poder ja negar que tot estava en funció de la ingesta. És a dir, si havíem d'anar a sopar i en aquell sopar hi havia d'haver X, estava garantida la beguda, doncs allò era preferència absoluta. I si pel que sigui convenia, era un restaurant i convenia més anar cap a casa perquè les criatures eren molt petites i estaven molt cansades i tal... Llavors, allò era un daltabaix. No era, bueno, és igual, a casa també hi havia menjar. No. Però sí, en algun moment estava claríssim que estava tot en funció de la ingesta. No?
De la ingesta d'alcohol.
Sí. He get home at 5:30, fix his drink, sit down in his chair, pick a fight with mama, complain about us kids getting...
9320-7474, si teniu ganes de compartir la vostra experiència, jo sé que costa, però si voleu també tenir el telèfon d'aquestes reunions, de l'Alnon, doncs estem aquí per servir-vos, per aquestes reunions on l'Àngels i l'Helena van cada setmana o quan volen. És una cosa que no hem dit des del principi del programa i crec que és important, que l'alcoholisme és una malaltia. Que sí. Jo sempre crec que en parlem com addicció, en parlem com necessitat, hem parlat de maneres molt estranyes, però és una malaltia. I això què vol dir que és una malaltia?
Home, vol dir que no poden fer la vida normal, no poden tenir una vida normal com tothom. Altera la seva qualitat de vida i de l'entorn. Llavors, és una malaltia. Es trasbalsa tot.
Clar, vosaltres les dues sou mares. Tu tenies el fill amb aquest problema, no sé si tenies altres fills, a part.
Tinc un altre fill més gran,
sí. I com ho han viscut, també, ells, això?
Bueno, perquè... hem fet pinya familiar.
Clar. I en el teu cas, per exemple?
Bueno, això que deies, perquè és una malaltia, està reconeguda. L'Organització Mundial de la Salut, en 1954, la va reconèixer com una malaltia crònica i progressiva.
I en el teu cas, per exemple, això que demanava dels fills, per exemple, Àngels, com ho vivies tu? Perquè aquí s'afegeix un extra. No ets tu només amb la teva parella, que té aquest problema d'alcohol en aquell moment, sinó que a més hi ha uns fills. Com ho viviu, això,
bueno,
com a mares?
En aquell moment eren molt petits.
Uh-huh.
Bueno, jo sensació d'angoixa i de solitud l'he tinguda, no? De dir, hauríem de fer una cosa entre dos i jo aquí estic lluitant perquè... perquè les coses donin d'una determinada manera amb un èxit d'aquella no gaire garantit i totes aquestes coses fan patir, clar.
En algun moment us vau sentir temptades per veure vosaltres també? Quan estàs en aquest ambient?
Bueno, no. Jo veig quan surto, però tinc límits.
Sí, 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 però dic que, clar, quan ho tens tan a la vora, dius, jo també em vull deixar anar. Estic farta de patir.
Veure no és deixar-me anar. No ho he enfocat mai com deixar-me anar, però en algun moment, és molt aviat, em vaig haver de rendir a l'evidència que la meva capacitat de veure és comparativament limitadíssima. O sigui, jo no podia imaginar-me, val, doncs hi ha dues ampolles i jo me'n veuré una. És que no, ni em venia de gust, ni
bueno, que tu res. No tenies la malaltia. Bàsicament la paties, però no la tenies.
Jo sí que t'he de dir que, clar, evidentment, com es normalitza, i amb la família, amb els amics, doncs han sigut famílies de reunir-se, de veure, de celebrar, més que res celebrar, no? Sempre com va, celebrem-ho tot. A casa meva han sigut de celebrar-ho tot. Qualsevol aniversari, el dia que cau, tots.
Clar, però es pot celebrar sense alcohol, eh?
Clar, però no ho fèiem,
molt
això.
Poc.
Llavors, sí. T'he de dir que jo ho he avorrit una mica, també. Saps? Vull dir, al final, quan et passa que trobes que t'afecta directament, ho acabes com fent rebuig, inclús, i no tens ganes de celebrar masses coses.
M'heu explicat les dues, que heu sentit a vegades que això ha estat una càrrega, evidentment, que l'autoestima s'ha sacrificat, que heu patit, i que heu tingut moments de tot. També m'imagino que no sé si heu temut alguna vegada que us agredissin, perquè, clar, quan algú està begut, us agredís físicament, verbalment. Això ha passat?
Bueno, jo agredir-me físicament no. Verbalment, bueno, quan, com diem que és una malaltia, una persona que està amb la personalitat malmesa, perquè jo ho veig així, quan una persona té un problema així, està malmès, doncs et pot dir de tot. No en plan insultar-te, però parlar-te malament, com lo típic, no? El fill que et parla malament, que és poca solta o que és maleducat. Sí, això sí, perquè... I malcriat una mica, no? Una mica pataletes. Però, bueno, a mi no m'ha agredit.
Jo no puc dir... No, en cap cas m'ha posat la mà al damunt, però sí que tenia molt poca tolerància a la frustració. I quan, per exemple, X situació volia dir que no podria veure tot el que... Llavors, una bona enrabiada sí que la podia tenir i llavors no es fixava gaire amb el que deia. Amb el que deia, eh? No.
Us ha costat molt posar límits, per exemple?
A mi molt. A mi m'ha costat moltíssim. M'he fet molta teràpia, encara faig teràpia a part d'anar a l'Anon, eh? I m'ha ajudat molt. Vaig fer psicoanàlisis, em va ajudar molt a posar límits.
Posar límits allò sense sentir-se mala mare,
límits
mala parella...
Mateixa, sobretot primer a tu, no? I llavors, si te'ls poses a tu, després també és més fàcil, però a mi m'ha costat moltíssim aprendre això. I a dia d'avui ara faig una altra teràpia que és més de trauma, i la veritat que m'està anant superbé. Sí, sí.
Molta feina per poder sobreviure i per poder acompanyar aquestes parelles. Això és fort perquè podríem dir, algú ens pot sentir des de casa i dir, home, el problema el té l'altre, però al final us l'ha passat. No sé com dir-vos-ho.
Sí, sí, el tens dintre de casa.
Sí.
El problema el tens dintre de casa.
Mm-hmm. Sí, però jo el fet de posar-te bé per poder-lo acompanyar, no salvar, és, per mi és molt important, perquè un fill és un fill. I
acompanyar, però no salvar.
Jo, gràcies a la teràpia i anar a l'Anon, he après a acompanyar. I ell necessita que l'acompanyi encara. Llavors, si tu estàs bé, el pots acompanyar. De l'altra manera, jo el volia salvar i jo mal vivia i ell tampoc se salvava, cosa que ara és diferent. També si et transformes tu també va bé, saps? I ha sigut positiu, molt positiu, lo de l'Anon. When the day's long and the night
The night is yours alone. Esteu a Les Dones i els Dies, avui parlant de com afecta l'alcoholisme doncs, a les dones de la família, com aquestes dones es dediquen a fer les cures, perquè també jo crec que estem educades molt en cuidar, en ajudar els altres, i sempre pendent, tota aquesta motxilla segur que està allà a l'hora de conviure amb algú. Com us ha afectat també a les vostres relacions de parella això? I a les vostres relacions de parella, no sé si fins i tot no n'heu tingut més perquè allò us va passar massa factura. Com ha anat aquest tema? Relacions de parella, emotives i també amistats, perquè jo crec que hi ha un temps que una s'aïlla perquè no té ganes d'explicar-ho a les amigues.
Totalment.
No ho sé.
Jo m'he aïllat d'amigues d'anys perquè no... I algunes saben alguna cosa, però tampoc no et busquen, eh? Vull dir, també veus... És com quan et passa alguna cosa bo, també, que veus qui sí i qui no. Però això també és el mateix, vull dir. I trobes altra gent i, bueno, i a nivell parella, bueno, a mi ens ha afectat molt, perquè jo em vaig conèixer amb el meu marit just quan el meu fill començava a estar malament. Llavors hem viscut aquests anys que ens vam enamorar, que va durar l'idilió, i llavors ens va venir una mica ell acompanyant-me, passant-ho malament, veient-me patir, i jo tampoc no poguent donar-ho tot.
Idili i drama, eh?
Bueno, una mica sí, clar, perquè sense voler pues, passa això, és un despropòsit, ningú ho ha buscat i no és culpa ben bé de ningú, vull dir, ha anat així. Vull dir, com diem, és una malaltia, però clar, les circumstàncies són que tu estàs allà i que la teva parella li esquitxa, també, i llavors jo amb ell el veia com un enemic, perquè ell és objectiu, el meu marit, i em deia coses que ell potser veia. Però les persones que no estan bé amb aquest tema, que diuen moltes mentides, manipulen... Llavors, clar, perquè et dic, la personalitat està malmesa. I jo doncs, li agafava ràbia al meu marit, perquè deies que és el meu fill. Perquè, clar,
no et fiques amb el meu fill. No?
Clar, i això m'ha portat molts problemes. I estem junts perquè ens estimem, però de miracle.
Esteu aquí, eh? De fet, tenim el teu marit aquí entre les cadires, sí. T'ha acompanyat, o sigui que la cosa no està tan mal.
No.
Àngels.
Bueno, jo... Jo, després d'aquesta relació, no vaig a dir que no m'he enamorat, però la tendència sempre la tinc com d'enamorar-me just del que no interessa, saps?
O sigui que ho has tornat a fer, t'has enamorat d'algú que no tocava?
D'algú que no tocava. I en algun moment he pensat, mira, ja... ja potser hi ha prou de provatures, no? Que amb això no estic dient que, no, que ja he decidit que mai més passarà res, ni... però anem a dir que amb tota la calma, val? O sigui, també hi ha una qüestió... que he descobert que no forçosament la vida ha de ser només en parella, que hi ha més possibilitats i que es pot tenir una vida molt plena sense necessitat de tornar-se a casar, per dir una cosa, no?
A les dones jo crec que ens han venut molt allò del príncep blau i la mitja taronja, i ens ha costat entendre que també podem ser felices sense una parella al costat, i podem ser molt felices.
Com ho deien això? Tu com ho deien això? Hi ha una frase que te tornaràs, com ho diuen? A tornar-se a refer? Com ho, hi ha una...
Ara, diuen que si has refet la vida, no? Et pregunten si has refet la vida.
Algo així.
Sí.
Sí,
com si no tenir parella vol dir que estiguis mort, no?
Exacte.
I bueno, i a més... Jo més d'una vegada pensar, i quan estava en plena vida de casada, això era una vida feta?
Clar,
això era una vida...
Refeta? No era una vida refeta. Com us ha afectat també a nivell econòmic tot això? Hi ha hagut també penalitats arran de l'economia? Perquè, clar... Quan un està ficat amb drogues, vull dir, altres tipus de drogues, el que estem imaginant, doncs, cocaïna, èxtasi, el que sigui, ja sabem que les drogues en general són més cares i que una cervesa sembla que se la pot comprar pràcticament tothom. Però la butxaca es nota, també. Com ha anat això?
Bueno, més que res que crea és una dependència amb la persona malalta. Llavors, sí. I el fet de que mai té diners perquè s'ho gasta tot... et demana que si ara tabac, que si ara necessito que m'ajudis amb això, que no arriben mai a final de mes perquè no estan curats i tenen problemes. això sí, afecta, perquè no et dones compte i ara et demana, i ara, si no arriba un moment que poses un límit, i aquesta dependència costa molt de treure. Almenys en el meu cas, de mare a fill, costa.
Clar, tu, per exemple, Àngels, també comparteixes amb aquesta exparella els vostres fills. D'alguna manera, encara que ja no teniu un tracte continu, sempre tindràs relació amb ell perquè és el pare dels teus fills. Aquest vincle us fa por també de cara al futur? Això com ho viviu, aquesta part? No? Perquè no us podreu separar mai, ni tu del teu fill. Bé, us podeu separar, podeu fer el que vulgueu, eh? Jo no he de dir què heu de fer. Però sí que, d'alguna manera, sempre estareu lligats a aquestes persones. Com us plantegeu el futur?
Jo me'l plantejo bé perquè ara jo puc dir que jo em trobo feliç ara. Tinc seqüeles, però estic en ello. Estic amb la teràpia i m'estic curant jo també, perquè, com diem allà a l'Anon, també estem malaltes nosaltres. És una malaltia familiar. Això estem d'acord, no? I bueno, jo penso que, bueno, jo he deixat anar el que et deia d'acompanyar i no de salvar, no? Vull dir, jo espero que li vagi bé i que s'arregli del tot i sempre l'acompanyaré, vull dir, sempre estarem allà, però jo ja no tinc aquell neguit de que m'arrossega amb ell, que jo tenia aquesta sensació.
No et fa responsable de lo seu.
Exacte.
Mm-hmm. Àngels.
A veure, espera, torna'm a fer la pregunta, que m'he perdut.
No, si teniu por amb el futur, perquè d'alguna manera sempre estaràs lligada amb aquesta exparella, perquè teniu dos fills en comú. És a dir, com veieu el futur i si
a veure,
us preocupa.
Els dos fills en comú ara ja són
grans,
són majors d'edat, gràcies a Déu, i tenen una capacitat pròpia per decidir per ells. Actualment el meu fill està a casa meva, però, bueno, tenen una independència econòmica, tenen feina tots dos. Jo sí que veig que amb aquest programa és més fàcil entrar en cuidar-me i no tant en anar...
En estar pendent dels
altres. En anar de cul darrere de... Si ara toca fer això i ara toca fer... Bueno, a veure, no sé...
Has passat pàgina, estàs en una altra etapa de la teva vida.
Clar, no vol dir que no faré res amb els meus fills, ni... Però, per exemple, podem anar aquí... Bueno, tal dia potser no em va bé, perquè jo he quedat amb tal altra persona, ja he de fer aquella altra cosa.
Posar límits, estimar-se més, sí. I sou segur més felices ara, gràcies a aquestes reunions, a trobar aquests miralls, que són aquestes altres dones que estan reunides... Doncs moltíssimes gràcies a les dues, a l'Àngels i a l'Helena. Si voleu, doncs ja sabeu, si us heu sentit interpel·lades amb aquesta conversa que hem tingut, poseu-vos en contacte amb el programa, el 93207474, i us passarem el telèfon de l'Anon, i si no el Google, el trobeu superfàcil. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per haver-nos donat l'oportunitat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
Ophelia was a bride of God, a novice Carmelite. In sister cells, the cloister...
Escolta, avui estem posant unes cançons que acabarem plorant. Marc García Puig, bona nit.
Bona
ara
m'ho
d'aixecar, això, eh? Però clar, t'ho he posat molt difícil... Venim de parlar d'aquesta història emotiva, emocionant, d'aquestes dones que són fortes i que han passat per tot aquest trauma també i tota aquesta vivència de tenir fills o parelles alcohòliques. I ara anem a parlar d'Ofèlies. És que no sé com ho arreglarem,
seguim
això.
Seguim parlant de dones i trauma. Seguim parlant de dones i trauma. Però mira, és que tot això a mi em ve d'una frustració, com quasi tot. Que és que d'aquí molt poc comença el Grec.
Sí,
i un dels espectacles, el festival de teatre, dansa, que es fa a Barcelona, i un dels espectacles més esperats és Ophelia's Got Talent, de la coreògrafa del moment, l'austríaca Florentina Holzinger, I jo sóc una de les damnificades que em vaig quedar sense entrades.
Tu i tothom, eh? Aquí, en aquest
van
estudi...
Volar. Van
no hi ha
volar.
Ningú que tingui entrades per aquest espectacle. I tu has dit, ja que no puc anar a veure el teatre... Per cert, que si ens estan sentint del grec, una entradeta...
I si algú li sobra que no hi pot anar.
Exacte, exacte.
Que sigui.
Que ens està sentint que aquí hi ha dues que hi anirien, eh?
Sí.
Vull dir, us convidem a sopar i tot, si ens convideu.
És que a mi m'interessa molt ella, lògicament, sí. No? Que, com et dic, és com la coreògrafa del moment, però és que, a més, m'interessa molt la figura d'Ofèlia, no? I aquest, la figura d'Ofèlia, que és aquest personatge de Hamlet, de Shakespeare, i aquest és un espectacle que reflexiona sobre tot allò que encara fa vigent la figura d'Ofèlia, no? Que és la violència contra les dones, la bogeria, l'amor romàntic... I m'he quedat sense. I, per tant, he dit, com canalitzo la frustració? Parlant d'Ofèlia.
Doncs ara li fotré el rotllo a la Virgili sobre Ofèlia, que a mi m'agrada aquest rotllo, però parlem-ne. A veure, Ofèlia, per tots els que encara no heu llegit Shakespeare... Què hem de fer? Ofèlia és la xurri de Hamlet.
Sí, Ofèlia...
Veus que ho estic intentant aixecar, sí. Perquè després vindrà la debacle.
Ho intentarem. Intentarem ressuscitar una mica Ofèlia i aixecar l'esperit. Perquè Ofèlia és aquesta dona suïcida, no?, que ha passat a la història, com era la xurri de Hamlet, com tu dius al principi, ell la rebutja i ella, per despit, diríem, es torna boja i es suïcida en un riu.
Per despit? Segur que va ser així? O...
No, això és com
això
ha passat
expliquen,
a la història ha passat com la gran rebutjada, no? I que només té com a sortida la bogeria, no? Perquè en el fons Ofèlia és una dona atrapada entre tres homes, Hamlet, el seu futur marit, no? El seu pare i el seu germà, que també són molt, molt importants a la tragèdia, no? Llavors Hamlet la repudia, li diu coses molt lletges, molt lletges, molt lletges, jo portava aquí totes les cites, però bàsicament li diu, totes les dones sou unes, no? Unes què? Qualsevols.
Unes perdudes.
Unes perdudes, vés d'anar a un convent i si et cases amb un home, li diu que sigui ximple, perquè els intel·ligents ja saben que les dones els convertiu en monstres, no?
Ho diu ràpid, eh? Però li diu, si necessitessis casar-te, fes-ho amb un ximple, perquè els homes intel·ligents saben bé que les dones els convertiu en monstres.
Això li diu,
terrible,
i també li diu una
Hamlet
cosa...
Hamlet no ha passat per la història per ser un senyor molt feminista, eh?
No, i malgrat tot continua sent un heroi, no? Malgrat que el pes de la mort d'Ofèlia hauria de recaure sobre ell, perquè també li diu una altra cosa que és una mica, per explicar com les dones no tenim sortida en aquesta vida, no em vull posar tràgica, però li diu, ja pots ser casta com el gel i pura com la neu, que no et podràs escapar de la calúmnia. Vés-te'n a un convent, vés i de pressa. És a dir, fes-te monja perquè...
Mira, més val casar-se amb Déu... Ai, vull dir, mira, vols pues dir que casar-se amb aquest senyor, ja t'ho diré. Escolta, però l'Ofèlia la coneixem sobretot per aquells quadres magnífics, no?
Sí, quina és la imatge que tens, que té tothom al cap d'Ofèlia?
L'Ofèlia ofegada.
L'Ofèlia ofegada. Però és que ve una altra història tràgica amb l'Ofèlia ofegada. Perquè,
vols que
clar,
posem música o ens
posem música,
ja a posar
música,
a plorar directament? Va. Home, amb la Taylor hem pujat una mica aquí el drama Queen que tenim muntat aquest vespre aquí a les dones.
Sí, però jo ara vaig a ser una mica, com diria la Sarah Ahmed en aquell llibre, la feminista o a fiestes.
D'acord.
Perquè una mica per demostrar la vigència d'Ofèlia, en l'últim disc de Taylor Swift, el primer single va ser aquest The Fate of Ophelia, el destí d'Ofèlia, no? Taylor Swift, feminista, empoderada, tot plegat,
bueno,
no?
Bueno. A mi bueno, no, em sembla
no,
que no...
Tu no ets fan, eh?
Jo no sóc gens fan de la Taylor. M'està salvant per això aquest moment, eh? Perquè és una mica estar més amunt, aquesta cançó.
Sí, però ara te'l baixo. Ara te'l baixo,
veure.
Perquè resulta que explica la història, aquesta cançó, d'una dona que surt d'una relació tòxica i està devastada i li diu a un home, li canta a un home, que diuen que és el seu promès d'ara, un jugador de futbol americà.
Clar, és que
canta...
què esperes d'algú que es casa amb un... Perdó, eh?
Sí, total, li canta a un home... Moltes gràcies, estava a la tomba pràcticament i em vas salvar del destí d'Ofèlia, no?
Home.
I per tant, continuem amb la idea que les dones només ens poden salvar els homes,
veus
no?
Com Taylor Swift no ens cau bé?
No.
És una
no,
pesada.
No.
És una pesada.
Aquí va patinar, aquí va patinar, aquí va patinar. Però com tu deies, anem a aquesta imatge molt bonica, jo la vaig tenir penjada a la meva habitació d'adolescent.
Així estem.
I així, així he acabat, que és aquesta imatge, les persones que ens estiguin escoltant, poseu Ofília, Prerrafaelita, i us sortirà aquest famós, aquesta famosa pintura de Joan Everett Millet.
Sí, jo crec que si poses ja Ofèlia, sempre
ja surt directament.
És aquesta dona que està en el riu, amb tot envoltada de flors, amb aquella melena llarga, tant aquesta època prerrafaelista, preromàntica, tota aquesta cosa.
Molt bonica, però una mica massa bonica, perquè en el fons és una dona que ha embogit i s'està suïcidant, i sembla que estigui...
Però romantitzem el suïcidi sempre amb les dones.
I el patiment.
Exacte,
femení,
com amb
no?
la Sílvia Plath i amb totes, que expliquem més que es van suïcidar que el que van escriure, pràcticament.
Totalment. I d'aquesta... I la intrahistòria d'aquesta pintura és molt tràgica. És molt tràgica i és una mica la recreació d'Ofèlia, també, no? Perquè la model... era, o sigui, els prerrafaelites pintaven amb models, i la model més famosa que es va convertir en la... era poeta i era pintora també, però ha passat a la història com la musa dels prerrafaelites, era Elisabet Sidal, val? Que era una dona de classe molt senzilla que se suposa que els prerrafaelites van descobrir en una botiga i van quedar ensimismats per la seva bellesa.
Ara es diu així.
Sí. Doncs Joan Everett Millet la feia posar durant hores en una banyera.
Mm-hmm. Allò que et queden els dits arrugats, eh?
Sí, i sembla ser, diuen, que posava com unes làmperes a sota de la banyera, una banyera d'aquestes en peu, i d'aquesta forma es mantenia l'aigua calenta. Però en un arrabat artístic no es va donar compte que les llums s'havien apagat i sembla ser que la van treure, no vull riure, però és que la història... és terrible, i la van treure de la banyera amb una pneumonia i quasi es mor, la senyora, val? Elisabet Sidal, o sigui...
Home, pobreta, també et dic que podia haver dit «Hosti, fot molt de fred, Millet pesau».
Però l'altre estava arrebatat, no?
Ja, estava arrebatat, però ella ja morint-se, mare meva.
Però és que la història d'aquesta dona encara és més tràgica, perquè bueno, patia problemes de salut crònic, salut crònics, depressió, addicció al laudan, que és un derivat de l'opi, i
clar, era això, que anava fumada. Anava fumada i no se'n va enterar.
Però després...
estava agafant una pulmonia.
Va tenir una relació amb un dels altres pintors rafaelites, el més important, potser, que és Dante Gabriel Rossetti, i va morir, no se sap bé si de suïcidi o d'una sobredosi d'aquest derivat de l'opi, i per tant es va convertir...
Però si no va ser suïcidi, els va encantar explicar-ho, perquè així doncs era com l'Ofèlia de Hamlet, no?
Sí, però és que a més, fixa't que la història, si és greu tot plegat, és que jo no sé com...
No, com... no riguis, que és molt seriós, això.
Sí, però és que em ric del senyor, del Gabriel...
Ja ric jo.
Del Dante Rossetti, perquè es veu que estava absolutament trasbalsat per la seva mort, cosa que em crec, però llavors havia escrit tot de poemes, li havia escrit tot de poemes i va dir «Els enterro amb ella». Val?
Molt bé.
Molt bonic, tot molt romàntic, fins aquí, però és que al cap d'uns anys s'ho va repensar. I va dir «Oi, els meus poemes». I va fer exhumar, va fer obrir la tomba d'Elisabet Sidal, va fer exhumar el cadàver perquè aquells poemes que havia enterrat perquè passessin a l'eternitat amb ella, va dir «No, que espera,
torna-me'ls,
que ara els vull, que m'ho he pensat millor».
Va anar allà amb un rasclet d'aquells de plàstic del bazar xinès i va obrir la tomba, eh?
Va dir «M'ho he pensat millor».
Conxi, posa'ns música que ens agafarà una depressió. A Catalunya tenim les nostres pròpies Ofèlies, també. Per què m'ho dius, això?
Doncs perquè, mira, no sé si encara dura l'exposició al CCCB de la Mercè Rodoreda. Sí.
Queda molt poc, crec.
Crec que queda molt poquet, i la Mercè Rodoreda, Ofèlia, era una figura que estava molt present. Ja, mira, i trencat, de fet, hi ha un personatge que se suïcida en un canal, Bàrbara, i hi ha referències clares a Ofèlia, no? A més, recordem, no?, com la Mercè Rodoreda, la seva relació amb les flors, amb l'aigua, no? I hi ha una referència a Ofèlia en aquesta meravellosa exposició, però més amb una fotografia de Bego Anton, increïble, d'una Ofèlia increïble. I és una mica, doncs, per reflectir com la imatge d'Ofèlia, el mite d'Ofèlia, ens continua encisant, no?, des de l'Anglaterra shakespeariana fins a la Catalunya contemporània, no?
I escolta, i per què creus que encara ens fascina? Què opines, per exemple?
Jo crec que ho explica molt bé per mi Simone de Beauvoir en El segon sexe. Té un capítol crec que és el 14, sí, que es titula L'enamorada, no? I explica que Lord Byron ja va dir en el seu moment que els homes i les dones entenem coses diferents per l'amor. Pels homes és una ocupació més en la seva vida i per les dones és la nostra vida sencera, no? I Simone de Beauvoir explica...
Això està canviant, amigues.
Això està canviant, però d'una forma inconscient, subliminar, encara està allà, no? Perquè el que diu Simone de Beauvoir és que això, lògicament, és social, no? I que des de que són petites veiem en els homes el model a seguir, no? El sobirà, diu ella, no? I com que no ens hi podem convertir, aspirem a fusionar-nos, no? Veiem en aquesta fusió una mena de religió, i l'amor es converteix per nosaltres en una mena de religió que ocupa tota la nostra vida, no? En una mena de mística, com l'única forma d'arribar a ser aquest sobirà, és fusionar-nos amb ell, i només podem fusionar-nos-hi a través de l'amor, no?
Jo en aquesta hora de la nit només vull fusionar-me amb el llit, ja et dic ara.
Doncs bé, jo crec, no sé si estaràs d'acord, Simone de Beauvoir diu que encara ens aniquilem davant de l'amor, no?
Sí,
i quan l'amor ens rebutja, quan el nostre Hamlet ens rebutja, què ens queda? El riu.
Doncs no us llanceu al riu. No. Escolteu Les dones i els dies. Moltíssimes gràcies, Marc García Puig.
Gràcies a tu, Montse.
Fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí. Aquest programa que hem fet Mireia Dalmau, Roger Parera Moragas, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, Conchi Vecino i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem. No us perdeu l'entrevista de demà. Marilena Roquer, meravellosa artista. És la dona que va quedar tapada tota la vida darrere del pianista Carles Santos, aquell famós de Vinaròs, i que no s'ha explicat prou aquesta companyia que van fer els dos durant 25 anys, que van estar fent moltíssimes coses, i darrere d'aquell nom de Santos, que ens encantava, hi havia aquesta dona, Marilena Roquer, que ara doncs, està sortint a la llum tota la seva història, i no us la podeu perdre de cap manera. Demà a les 9 de la nit, a Catalunya Ràdio, com sempre, casem-nos, no esperem més. You saved my heart from the fate of Ophelia.